diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 2 d'abril del 2024, el dia que actualitzarem el cas de la samarreta del Barça. Una qüestió que el club volien tancar abans que s'acabés el mes de març, i de moment ha començat l'abril i continua encara tot obert. Tant la negociació amb Nike com la possibilitat de trencar el contracte amb la marca nord-americana i fer una samarreta pròpia o signar per una altra marca internacional com podria ser, per exemple, Puma, com us hem anat explicant en les últimes setmanes. D'aquí uns minuts farem F5, aquesta carpeta que té unes quantes arestes i també uns quants interrogants que avui volem intentar respondre al programa amb tres especialistes en la matèria. Hem convidat, d'una banda, Jordi Camps, que va treballar al Barça, va ser un executiu de pes en l'àrea de negoci durant molts anys i que té més de 20 anys d'experiència en la indústria de l'esport. També ens acompanyarà Serafí Ibáñez Bailey, professional amb més de 20 anys d'experiència també en màrqueting esportiu i patrocini a nivell global. I el professor d'Economia de la UB, de la Universitat de Barcelona, Ivan Cabeza, que és col·laborador habitual del Tu diràs quan parlem de temes econòmico-esportius com avui. És una taula d'autèntic luxe per resoldre dubtes i parlar d'aquesta qüestió tan important i cabdal pel Barça ara mateix, que completaran els tertulians habituals del dimarts. De seguida tindrem per aquí el Màrius Carol, l'Ernest Folch i avui també el Marc Guillén. I a més, durant el programa, a banda de parlar del PSG, fer el compte enrere per aquests quarts de final de la Champions, tenim una última hora de la qual n'hem d'estar pendents fins a la 1 de la matinada. I és que la Guàrdia Civil ha escorcollat avui mateix el domicili de Luis Rubiales a la República Dominicana. La jutgessa que porta el cas dels papers de la Federació Espanyola, d'aquesta gestió que ha fet Rubiales quan era president de la Federació Espanyola els últims anys, doncs ha autoritzat que la Guàrdia Civil entrés al domicili de la República Dominicana on s'estava allotjant Luis Rubiales. I segons explica la cadena SER, s'han endut el mòbil i la tauleta de l'expresident de la Federació Espanyola. Mentrestant, avui a la tarda s'ha anunciat a través de les xarxes que demà Ana Pastor entrevistarà a la Sexta Luis Rubiales des de la República Dominicana. Serà la primera vegada que parli, que faci declaracions un cop va començar aquesta investigació, recordareu, fa uns dies amb l'entrada a la seu de la Federació Espanyola, aquell escorcoll que va durar hores i hores i hores de la Guàrdia Civil a la Federació Espanyola de Futbol, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. Doncs bé, després de tot allò, després de dir que havia de venir a declarar, que era investigat i que, per tant, un cop entrés en territori espanyol el detindria perquè declarés, Luis Rubiales va dir que tornaria el 6 d'abril, doncs bé, avui ha concedit una entrevista que demà es farà pública a la Sexta amb Ana Pastor. De fet, els companys de la Sexta, ja n'han fet un avançament i han dit això, Luis Rubiales.
Es mentira, mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Així es defensa Luis Rubiales en aquesta entrevista. Insisteixo que demà a la nit es farà pública i s'emetrà íntegrament a la Sexta, amb Ana Pastor des de la República Dominicana. Amb aquesta última hora, la Guàrdia Civil ha entrat al domicili de Luis Rubiales a la República Dominicana, evidentment autoritzat aquest escorcoll de la Guàrdia Civil per la jutgessa que porta el cas, Delia Rodrigo, i han requisat el mòbil i la tauleta de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. La nit de ràdio promet fins a la 1 de la matinada. Pendents de qualsevol novetat, en aquest cas que investiga la Federació Espanyola de Futbol i Luis Rubiales i la seva gestió al capdavant de la Federació, també farem aquesta taula rodona amb especialistes sobre el cas de la samarreta del Barça i, evidentment, com us dèiem, seguirem fent el compte enrere cap als quarts de final de la Champions.
Falten 8 dies.
8 dies pel PSG-Barça al Parc dels Prínceps. Avui ha parlat Luis Enrique perquè el PSG juga demà les semifinals de la Copa Francesa. I també ha parlat Pep Guardiola. rival al City del Real Madrid, dimarts de la setmana vinent, doncs el City també demà juga partit de la Premier. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Amb baixes, el City de Guardiola per aquest partit.
Sí, baixes segures de cara a aquest partit, com la d'Ederson a la porteria, Kyle Walker i Nathan Aké a la defensa. Pel que sembla, qui ho té més pelut és Kyle Walker, que la temporada passada va ser l'encarregat de secar Vinícius en el doble duel entre el City i el Madrid a les semifinals de la Lliga de Campions. Són les absències més destacades d'un City que demà jugarà contra l'Aston Villa en un gran partit. Tercer contra quart. Jo crec que Guardiola li deu fer nosa, tenint en compte tot el que té per davant, però és tercer contra quart, Guardiola contra Emery demà a l'Etihad.
Ara repassem la resta de partits que hi ha demà, que són molt interessants. Avui n'hi ha uns quants ja en marxa perquè ha començat la jornada número 31 a la Premier.
Doncs això és correcte. S'està jugant el més destacat encara, un West Ham-Tottenham 1-1 al quart d'hora de la segona part. Ja s'ha acabat el Newcastle 1-Everton 1, el Nottingham Forest 3-Fulham 1, s'està jugant el temps afegit del Burnley 1, Wolverhampton 1, i s'està jugant el temps afegit del Bournemouth 1, Crystal Palace 0. En aquest partit ha passat una cosa que jo no recordo haver vist, i és que un jugador, en aquest cas Dango Ouattara, nascut a Burkina Faso, futbolista del Bournemouth, ha hagut de trencar el ramadà i s'ha aturat per fer-ho. Els companys i els rivals han respectat aquests moments de calma, aquests moments gairebé d'intimitat al mig de la multitud. A Dazón ho han explicat així.
Ahí están las indicaciones de Andoni Iraola cuando viene. Ahí el gesto de Dango, que evidentemente estaba haciendo el ramadán. Jugador musulmán, respeto tremendo el de todo el resto de jugadores para este momento en el que ya se puso el sol y Dango, después de todo el día ayunando, sin poder comer ni beber, se toma esos dátiles, hace las oraciones oportunas rápidamente, se hidrata un poquito porque lleva todo el día ayunando, con esa posición ahí, pierna al suelo. El respeto es espectacular.
La imatge, si la podeu veure a la xarxa, és espectacular. El jugador amb un genoll a terra, tot respectuós, no? Complint una mica, sí, tots els protocols o tota la litúrgia que ell fa quan es pon al sol, no? De poder alimentar-se, ha begut aigua, ha menjat dàtils, com narrava aquest company de Dazón. I la imatge més impactant és que la resta dels companys i rivals han aturat el partit i han esperat que ell acabés d'alimentar-se, no? Un cop havia marxat al sol. I el públic també ha estat molt bé,
sí,
respectant-ho.
Sí. Tothom ho ha respectat. Clar, Dango, sense menjar pel ramadà i hidratant-se menys del que faria en un partit qualsevol, ha jugat 63 minuts. No ha completat tot el partit, ha jugat 63 minuts d'aquest Bournemouth 1, de moment, Crystal Palace 0.
A punt d'acabar-se, sí senyor. A banda d'aquests partits, ara cantarem al final, sobretot del West Ham Tottenham, perquè el Tottenham està a la zona alta. Demà hi ha el City Aston Villa, que és un partidàs que més tenim demà, que és una bona jornada.
Home, sí, mira, demà també juga l'Arsenal, que rep el Luton. Teòricament l'Arsenal hauria de guanyar aquest partit, i el Brentford juga contra el Brighton. Per la jornada de dijous, juga el Liverpool contra el Sheffield United, hauria de ser fàcil pels de Klopp, i atenció, que tanca aquest dijous un gran partit, Chelsea-Manchester United.
Ara deia l'Agut que demà juga el Brighton, que l'entrena de Cherby, on hi juga Ansu Fati. Doncs bé, hola Gerard Ballera.
Hola, bona nit.
Avui a la prèvia de Cherby ha parlat d'Ansu Fati. Què ha dit?
Sí, ha estat molt contundent quan li han preguntat directament pel rendiment del davanter cedit pel Barça. Diu que Ansu necessita millorar.
The expectation from him are always very high.
Amb ell, les expectatives sempre són molt altes, i ell les ha d'entendre i acceptar. Si no, no podrà mantenir aquest nivell. I l'estem ajudant. Ell ha de donar alguna cosa més, perquè no és suficient el que està fent. Però és un bon noi, i quan tu treballes amb bona gent, estàs content si els pots ajudar.
When you work with a good guys, you are happy if you can help.
No és suficient el que està fent Ansu Fati aquesta temporada. Fa pràcticament dos mesos que Ansu va reaparèixer després d'una lesió muscular que el va tenir apartat uns 3 mesos del terreny de joc. Des d'aleshores ja ha jugat 9 partits, 2 com a titular, i encara no ha marcat cap gol ni tampoc ha donat cap assistència en aquests 9 partits. I per acabar-ho d'adobar, en l'últim partit contra el Liverpool, partit de la Premier, es va quedar a la banqueta sense jugar. Veurem si demà, ja no si és titular, si no, torna a jugar Ansu Fati.
Les declaracions de Cherby són contundents, d'Ansu Fati. S'ha de posar les piles al Brighton si vol tenir minuts en aquest tram final de temporada. Recordem que està cedit, per tant hauria de tornar al Barça quan acabi aquesta temporada. Tenim més futbol en directe, per exemple, copes arreu d'Europa, França, Alemanya, Itàlia. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Per on vols començar a veure?
Doncs mira, per França, perquè ja tenim el primer finalista de la Copa. Ara deies que el PSG juga demà la seva semifinal contra el Rennes, doncs s'acaba de confirmar que el seu hipotètic rival a la final, si passa, serà l'Olympique de Lió, que ha guanyat per 3-0 el Valenciennes, aquesta semifinal a partit únic. També tenim el primer finalista a Alemanya i és el Kaiserslautern. Hi ha hagut final del somni pel Saarbrücken, aquest equip de la tercera divisió alemanya.
Una llàstima.
Sí, perquè havia eliminat el Bayern de Múnich a 700, l'Eintracht de Frankfurt a 800 i el Borussia Mönchengladbach a quarts. Avui ha aguantat contra el Kaiserslautern fins al minut 53, però el Kaiserslautern ha acabat imposant-se per 0-2 i, com dic, és el primer finalista de la Pokal. L'altre sortirà demà del partit entre el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso i el Fortuna Düsseldorf. I també tenim cop en joc ara mateix a Itàlia. Està jugant la Juventus i el Lazio. En aquest cas són semifinals amb anada i tornada. Estan jugant l'anada a Turí al minut 80. Domina la Juventus per 2-0 gràcies als gols de Chiesa i Vlahovic. La tornada serà el dia de Sant Jordi. L'altra semifinal, l'anada en aquest cas la tindrem demà, enfronta la Fiorentina i l'Atalanta.
Escolta, i què està passant amb el Fenerbahçe? Què ha passat avui amb el Fenerbahçe, Jové?
Doncs mira, que el club feia una assemblea ni més ni menys que per decidir si abandonava la Lliga de Turquia. Per què? Doncs perquè ara fa dues setmanes, en un partit contra el Trabzonspor, els aficionats d'aquest equip, del Trabzonspor, van saltar la gespa i van atacar els jugadors del Fenerbahçe, un incident que se suma a tots els que estan afectant aquesta temporada del campionat turc. I el club, el Fenerbahçe, lògicament molt emprenyat, havia convocat per avui una assemblea a l'estadi perquè hi cabessin tots els socis per votar si continuaven o no competint a la Lliga amb opcions, asseguren, almenys a Turquia, de poder acabar jugant a la Lliga Espanyola, a la Francesa, a la dels Països Baixos o a la de Bèlgica. Hi han anat 25.000 socis i al final han votat que de moment el Fenerbahçe es quedi a la Lliga Turca.
Molt bé, com ha de ser? Només faltaria això, veure el Fenerbahçe jugant en una Lliga que no fos la Turca. Bé, potser ho veurem algun dia amb la Superliga.
Però jo no escaparia res d'aquestes alçades, però de moment es queda així. Sí.
Bon criteri dels socis turcs del Fenerbahçe. Gràcies, Oriol. Fins ara. I encara un parell interessants de veus més del dia d'avui. Una és la del Cheikh Sarr, aquest jugador porter del Rayo Majadahonda, que va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana, i l'altra és la del Ferran Costa, entrenador de l'Andorra, aquest jove entrenador català que se n'ha anat a l'Andorra de Gerard Piqué. Però atenció, perquè del cas de Cheikh Sarr tenim un últim hora, Miquel, que és un comunicat del Sestao River, del rival.
Exacte, no fa ni un quart d'hora que ha sortit aquest comunicat, és el Sestao River, el local, en aquest partit contra el Rayo Majadahonda, que ha passat a la primera plana de l'actualitat per als insults racistes que va rebre el porter Cheikh Sarr durant, ell va dir, tot el partit. Doncs bé, el comunicat del Sestao que ha sortit fa un quart d'hora diu que no hi va haver cap mena d'insult racista. El tercer paràgraf del 5 de què consta aquest comunicat és el més destacat. En ningún momento durante la celebración del encuentro de fútbol se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas. La prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Archancha, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión. Esclar, dient això, està dient que Sheikh s'ho ha inventat tot. Clar, perquè si no hi va haver càntics racistes, o sigui, segur que no són càntics majoritaris d'un estadi en ple amb tothom cridant, però si Sheikh rep algun insult d'un, dos o deu aficionats que té al darrere, potser a partir d'aquí es pot entendre la reacció que tingui.
Home, ell va ser molt clar ahir en una entrevista a la COPE, en les declaracions que va fer, el capità del Rayo Majadahonda, el tu diràs, l'altre dia també ho explicava, i sembla surrealista aquest comunicat del Sestao River.
Clar, és que, de fet, a mi és el primer que m'ha passat pel cap, perquè a més l'acte arbitral, potser si això passa en el fons en què hi ha el porter que ha rebut els suposats, ja n'hem de dir així, insults racistes, llavors potser l'àrbitre des d'aquell altre, des del mig del camp, per exemple, no se n'assabenta, però no fa constar l'acte de cap manera, i a més és normal si estava a l'altra punta del camp que no ho sentís, i llavors que el Sestao s'agafi això, home, no deixa de ser realment sorprenent. Però vaja, és el plantejament del Sestao River que ha fet aquest comunicat i que acaba dient que lluitaran contra el racisme i que han portat material al Senegal en diverses ocasions, tenint en compte que Sheikh és senegalès d'origen. O sigui que, déu-n'hi-do amb l'embolic, l'embolic que fa fort d'un comunicat que s'acaba amb todos contra el racisme.
A tot això el dia que ha parlat un altre cop Sheikh Sarr, no? Avui ha fet una roda de premsa al porter.
Sí, sí, i demà sabrem si el comitè de competició el sanciona, perquè de fet hauria de ser per allà als vols del migdia, aproximadament quan tinguéssim la resolució definitiva d'aquest cas i d'aquest expedient, tot plegat després d'aquest partit al camp del Sestao River. Com dèiem, a l'acte l'àrbitre no va fer constar els insults racistes, però sí va redactar que havia expulsat Sheikh per un presumpte intent d'agressió després d'ensenyar-li la vermella perquè el porter estava molt esverat i quan es va veure expulsat l'àrbitre temia que volgués agredir-lo. Això sí consta a l'acte. Per tant, li podrien caure entre 4 i 8 partits i diu ell en aquesta roda de premsa de la qual parles que no ho entendria.
Esto me va a sorprender porque no lo espero, porque también, como te lo he dicho y lo repito mil veces, porque yo veo que un tema de racista hay que proteger a la persona, pues no sé lo que piensas ellos. Me va a parecer muy injusto, pero también si pasa, pues creo que el club te sabe lo que tiene que hacer.
Diu Sheikh que no ha volgut tornar a veure les imatges dels fets i que si li torna a passar alguna cosa semblant, reaccionarà d'una altra manera.
Porque lo pido por el respeto que tengo y creo que es lo más correcto. Por ejemplo, hay veces puede hacer algo que tú eres la víctima, pues hay que pedir perdón alrededor del fútbol, a los amantes, a todo el mundo. Pues lo hago, no lo hago por este chico que sabe que me ha hecho mal, pues lo hago para la imagen del fútbol, para proteger el fútbol y para todos.
Això és el que diu Sheikh, veurem demà què passa. El comunicat, per cert, el contingut d'aquest comunicat del Sestao River sorprèn que es faci públic a 10:45 de la nit de la vigília de la decisió del comitè. Tampoc no deixa de ser estrany, perquè no són hores de comunicats.
No gens. Demà pendents del comitè de competició. Vaja, acabarem, com dèiem, amb l'última veu del dia, és la de Ferran Costa, nou entrenador de l'Andorra de futbol. Té només 29 anys, aquest entrenador, i ha signat procedent del Badalona Futur.
Correcte, un Badalona Futur que va deixar líder de la segona federació, que el primer cap de setmana sense ell va perdre. Diu Costa, que per cert dirigirà l'equip tricolor fins al 2025, que la joventut no serà un inconvenient.
Aquesta pregunta la van fer a cada roda de premsa de cada projecte que ha començat. Jo no em plantejo si sóc més jove, si vull que se'm valori per la meva feina, per la meva capacitat, pel meu rendiment. Crec que en aquests processos de millora contínua, d'evolució, d'inconformisme, i afronto les coses, com deia abans, des de la naturalitat.
Doncs veurem com li van les coses. El tècnic de Castelldefels, que dirigirà el primer partit al camp de l'Aldenc, sempre amb aquest objectiu de treure l'Andorra del descens. De fet, tampoc no és, diguem-ne, que tan complicat, no és que li vulgui treure mèrit si és que els té el tècnic de Castelldefels, però en tot cas l'Andorra està a la zona baixa de la classificació, encara però a prop de sortir-ne.
Molt bé, Agut, gràcies, fins ara.
A disposar.
Tres minuts passant a 3:15 de la nit. Fem una pausa i de seguida obrim tertúlia i aquesta taula especial avui per actualitzar el cas de la samarreta del Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. tots som un.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
95.545. 9, 5, 5, 4, 5.
Sèrie
19, 0, 1, 9.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me.
11, 10 i 51 minuts, d'aquí 9 minuts arribarem a les 11. Si estàs pensant en un cotxe elèctric però encara no t'has atrevit a fer el pas, doncs ara pots anar a Spoticar, que és el líder europeu en vehicles d'ocasió i t'ho posen molt fàcil. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I a més, el carregador de regal. Entra a spoticar.es i troba el teu cotxe elèctric. Ja tenim per aquí el Màrius Carol. Hola, Màrius.
Bona nit.
Bona nit. Ernest Folch, què tal?
Què tal, bona nit. Bé, molt content que hagi acabat aquesta llauna de la Setmana Santa.
Sí? Sí? És igual, perquè no hi ha partits de futbol, perquè, sí. Bueno, és
bueno, una broma, aquesta, això. Aquesta llauna del que ressuscita, es no, torna a morir...
Ara fas ideologia. No podem controlar. Però que cada cap de setmana hi hagi futbol és una cosa que sí que hauria de controlar algú. Sí.
Bueno, no. Més que res que hi ha hagut... va haver-hi una pausa fa 5 minuts i ara
torna, molt bé
el calendari, molt bé, eh?
Una pausa...
molt ben planificat, molt fi el que ha fet el calendari, molt coherent, tot molt fi.
Hi ha una pausa per Setmana Santa i l'altra per la Copa del Rei.
Sí.
Tot molt,
molt tot perfecte,
tot molt normal,
molt lògic,
molt habitual, sí. I al maig, en canvi, ho atapeiran tot per acabar, perquè hi ha una Eurocopa, llavors al maig hi ha una jornada de Lliga entre setmana.
Algú em sap explicar per què la propera jornada no es juga la jornada de Lliga normal, es corre tot una jornada, i al final es juga la final de Copa.
Seria... Sí, no, això es feia abans.
No, però per què?
No, sempre.
No, hi ha un motiu. No, el que vull saber és el motiu. És un motiu econòmic, llavors és entendre-ho, és un motiu, diguem-ne, esportiu, és un motiu que ara no sé veure quin és. És a dir, jo és entendre-ho, perquè és que ningú ha sabut explicar el perquè.
Jo m'imagino, així per sobre, que com que la Copa es decideix allò al principis de març, ja tens els finalistes, que t'has d'esperar 2 mesos i mig a jugar a la final, doncs no, en un mes et juguen la final.
Sempre sí, com sempre.
Ja. No sé. No sé què dir-te. Totes les finals, per exemple, la CAP es juga a finals de febrer, una de les copes d'Anglaterra.
No,
l'altra la jugaran ara.
A Anglaterra cada setmana hi ha una
fotin algú, fotin algú.
No sé per què serveixen, no,
o sigui, per tant,
i si les poses encara damunt de les...
O sigui, Aleix, no tens explicació. Un altre que no sap respondre la meva pregunta.
Era una meva opinió meva. Hola, Marc Guillén.
Hola, què tal?
Què tal? Bé.
No té cap sentit, no té cap sentit. Això el calendari no té cap sentit, a més perquè justament aquesta final és de la Federació, no? La monta de la Federació. I la federació...
Però qui mana la federació ara?
Bé, és igual qui mana, però vull dir que haurien de voler...
De la Guàrdia Civil,
no, Pedro Rocha, no? Ara mateix.
Teòricament haurien de voler que els... Espera't, aquest.
Demà convoquen eleccions a la Federació Espanyola de Futbol. Avui ho llegia avui al Mundo Deportivo. Que demà a les 4 de la tarda Pedro Rocha ha reunit a tothom i ja veuràs.
No, anava a dir que la federació teòricament hauria de primar o ajudar que els equips espanyols els anés bé les competicions europees. Doncs els has posat partits, o sigui, els deixes aturats de competició just abans de la...
Però això que és un
debat... De la Lliga de Campions, o que el més normal hagués sigut que el Madrid, el Barça o l'Atlètic de Madrid estiguessin jugant aquesta final de Copa, haurien jugat una final de Copa i 3 dies després la Lliga de Campions.
L'any passat va passar.
I
Madrid va ser campió de Copa.
I això quin sentit té? Perquè el normal és que un d'aquests hagués estat allà.
Ja.
O sigui que estàs fent un calendari que no estàs, per mi, cuidant els equips.
Però aquest debat és molt interessant, però molts entrenadors i jugadors et diuen que aquests 9 dies li aniran molt bé al Barça i molt bé al Madrid.
Perquè
estarà preparat l'anada.
Perquè has tingut ara 9 dies i has tingut aquesta casualitat, però si no,
si no tindries partit. Ja. Jo hagués preferit no jugar enmig de l'eliminatòria, que és el que farà el PSG, perquè la Lliga Francesa li ha ajornat el partit del cap de setmana del 14 d'abril.
Si va a 12 punts del
això, però jo hagués preferit tenir els 6 dies nets, del 10 al 16 nets. Clar. M'has preferit això. Bé, ja en parlarem. Ara escoltarem Luis Enrique. Està molt bé avui, la roda de premsa de Luis Enrique.
És el millor.
És el millor.
Va, no, i... no ho comparteixo, eh? Però si voleu, comencem aquest debat.
No.
Escolta una cosa.
No.
Que tenim un altre debat. Aquest món del futbol, que cada vegada tot intentem que sigui més educat i cada vegada tot és més trampós, hi ha un tio que diu el que pensa. No està malament. Ara és ofensiu a vegades el que pensa.
Sí, sí. I,
bueno, pues està bé.
No, és que està bé que li rieu les gràcies.
No, sóc jo. No, i tampoc he rigut una gràcia. Però que, és a dir, aquest de l'Mbappé es dediqui, diguem, a xulejar el teu equip i que tu agafis i la seguis, em sembla... Va,
perquè l'Mbappé jugarà al Madrid la temporada que ve, per això et fa gràcia.
No, sí. perquè no pot haver-hi un tio que xulegi a una afició. Si pots acabar xulejant, diria jo, pots acabar xulejant, jo què sé, la junta directiva... Si
però deixa. Si aquest és l'argument, llavors no el farà jugar a la Champions, no? O sigui, a la Champions de sobte sí que el fem jugar.
No, tampoc ho sé.
Ja veuràs.
El seu argument és que, bàsicament, ell primer hi pensa en l'equip, sempre. Llavors, mentre Mbappé participava i formava part del projecte, era pedra angular i tot donava voltes al voltant d'Mbappé. Un cop Mbappé et diu que l'any que ve no hi serà, diu, d'acord, doncs jo aquest any t'aprofitaré, per tant, a la Lliga de Campions jugaràs tots els minuts que m'interessi, sempre que m'interessi, aquest any t'exprimiré. Ara, jo ja no penso en tu de cara a l'any que ve, per tant, aquells minuts que entre cometes sobren, o que li sobren al PSG perquè té la Lliga guanyada, pensa en l'any que ve. I llavors, per què decebre un jugador, Gonzalo Ramos o Kolo Muani, que l'any que ve hauran de ser titulars? Doncs no, ara ja no te sec, ara ja et faig jugar, i Mbappé, doncs tu descanses. No, perquè...
També diré que Luis Enrique ha dit que vol intentar convèncer-lo, però escolta, hi entrarem després, és que tenim tres convidats aquí a la taula, em sap greu. Després
sí,
hi entrem.
No,
hi entrem de seguida, és que d'aquí una estona hi entrarem, hem de sentir Luis Enrique.
No, he distorsionat jo.
Totalment.
És culpa del Màrius.
No, hi entrarem de seguida. Perquè
escolta, l'Mbappé, quan el treu, se'n va a la llotja, Sí. O sigui, no seu amb els seus companys. Per què és això? Aviam.
Jo no estava parlant de Luis Enrique, entrenador.
Quan vagi el Bernabéu, s'asseurà a la mitja part entre dos presidents de l'Ibex.
Jo no estava parlant de Luis Enrique, entrenador, que em sembla un boníssim entrenador. Un boníssim entrenador. Estava parlant...
Dels seus modals, potser, no?
Que fa la roda de premsa.
No, però llavors hem d'anar a buscar... si se'n va el Xavi, cosa que tampoc sabem.
No, està clar.
Si se'n va, però només una estona, hem de buscar el més educat de tots. Perquè com que tenim valors... Mm-hmm. Hem de buscar un tio educadíssim.
Després replicaré. No, vull saber com va la novel·la de Xavi que va començar fa 15 dies, aquella novel·la de ara marxo, ara torno, això. Després
ha evolucionat,
Però bé, tot això serà d'aquí uns minuts. D'aquí uns minuts aquí al Tu Diràs, sentirem Luis Enrique, amb la Laia Coll, parlarem de Xavi sí, Xavi no, de tot l'embolic que hi ha hagut amb la imatge d'Íñigo Martínez ahir encarant-se amb aquell TikToker, i la Marta Ramon ens explicarà una mica que els jugadors del Barça estan una mica preocupats amb tota aquesta fauna que hi ha al voltant de la ciutat esportiva Joan Gamper quan surten els jugadors.
També aquest tema...
Ja, no, només explicarem això per sobre i no. Ja està. Ja sé que t'agrada.
Quin problema tens?
Però, quan són pràcticament les 11 de la nit, avui volem actualitzar uns minuts, a l'inici del Tu Diràs, el cas de la samarreta del Barça. Farem F5, allò, actualització, el futur de la samarreta. A dia d'avui, jo explicaré el que sabem a dia d'avui, que és 2 d'abril del 2024. Tots els escenaris continuen oberts. Aquest és el titular. A dia d'avui, 2 d'abril. És a dir...
Tots?
El Barça...
Jo crec que no tots, però bé, no...
Jo, és el que... Jo t'explicaré avui.
No discutiré que tens la millor informació, però jo crec que tots... Hi ha algun invent, em sembla que... Bé.
Nike podria seguir patrocinant la samarreta del Barça? Sí, aquest escenari està obert. Podrien seguir amb Nike una temporada més o dues fins al 2026 i després trencar, diguem-ne que amistosament, l'acord i canviar de marca? Sí, és un escenari que està obert. Podrien trencar amb Nike ara, fer una temporada amb la marca pròpia i després, d'aquí dos anys, signar amb una altra marca internacional? És un escenari que està obert, també. Està bé. A mi m'han dit que sí, Màrius.
Ah, no, no, sí, sí. Tu tens millor informació. Això però podria... jo tinc intuïcions.
Val. Això podria provocar un conflicte judicial amb Nike? Sí, també. Sí, exacte, també. Podrien trencar amb Nike igual, ara ja, i ja signar amb una altra marca ara? També és un escenari que està obert, encara que també podria provocar un conflicte judicial. Està tot obert, amb el que ens explicaven avui, les negociacions amb Nike continuen en marxa. És una carpeta que el Barça ha de solucionar ja, perquè les samarretes de la pròxima temporada, que és la del 125 aniversari, recordo, s'han de començar a distribuir i vendre ja. I Nike la té dissenyada, és evident, la pròxima samarreta del 125 aniversari, i evidentment el Barça té un pla B de la marca pròpia també en marxa. És a dir, el Barça ha volgut guardar-se les espatlles i té a punt un pla B per dissenyar una samarreta pròpia del 125 aniversari per si a última hora ho trenca tot i així poder distribuir-la el més aviat possible. Tot obert i tot preparat per si de cas. Això és el que sabem a dia d'avui, insisteixo, a 2 d'abril. Això pot canviar en qualsevol moment i pot fer un gir en qualsevol moment perquè tot està obert i per això avui hem muntat una taula amb especialistes per parlar-ne uns minuts als Tudiràs. No sé, fa bé el Barça? Jo m'agradaria preguntar, fa bé el Barça? Intentant canviar, no? Quina és la millor opció? A què s'exposa el club si trenca amb Nike? La marca pròpia és una cosa viable? És una bogeria? Com es faria la distribució? Com es faria la venda? Pot haver-hi un conflicte judicial amb Nike? Es pot exposar el Barça a una indemnització milionària? Com queda la imatge dels uns, dels altres? Bé, per respondre a aquestes preguntes i d'altres que m'agradaria que féssiu, Marc, Màrius i Ernest, tenim per aquí Ivan Cabeza. Hola, Ivan.
Bona nit.
Què tal? Professor d'Economia de la UB, col·laborador habitual del Tudiràs quan tenim temes econòmico-esportius sobre la taula. Gràcies per venir, Ivan.
Un plaer.
També hem convidat Jordi Camps. Hola, Jordi.
Hola, molt bona nit.
Què tal? Ha treballat en la indústria de l'esport durant 20 anys, el Jordi. Hòstia, i ets jove, eh?
Home, ho semblo, però no ho soc tant, eh?
Va, no, sembla molt jove. Ha estat, per exemple, 4 anys al Brasil, treballant per una marca de roba esportiva important. Va treballar al Barça, el Jordi Camps, durant 8 anys en dues etapes diferents. Has coincidit amb 4 presidents. Vas treballar amb Sandro Rosell, amb Josep Maria Bartomeu, sí, amb Carles Tusquets, no? Sí. Que va fer l'impàs, i amb Joan Laporta, també has treballat. Ha tingut càrrecs dintre del Barça com Managing Director d'Àsia Pacífic, Director de Desenvolupament de Negoci Global, Director Comercial Global del Barça, també. Ha gestionat, per exemple, l'oficina de Hong Kong, on hi va viure més de 3 anys, i el 2021 vas presentar la dimissió, no?
Sí,
vas
sí,
plegar el setembre del 21 del Barça, i des de llavors has creat una empresa que es diu Espodil.
Sí.
Espodil, és una empresa especialitzada en el negoci de l'esport, que ha tingut clients com l'Inter de Miami,
sí, no sé, clients,
Allianz, PepsiCo, sí, Royal Caribbean, entre molts altres clients.
Sí, molts altres, sí.
Per tant, domines el que seria aquest món.
Fem el que podem, sí.
I també amb nosaltres, l'Ivan Cabeza, el Jordi Camps i el Serafí Ibáñez Bailey. Hola, Serafí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Gràcies. Nascut a Barcelona, nacionalitat australiana.
També, sí.
Però parles un català perfecte.
Bueno, sí, sí, de la terra.
De la terra. Professional també amb més de 20 anys d'experiència en màrqueting esportiu i patrocini a nivell global. Ha participat en projectes d'esport, de música, d'e-sports, de gaming. És docent en escoles de negoci des del 2012. Té una àmplia trajectòria en el món del futbol. Has tractat amb federacions, amb clubs, amb atletes, amb marques com Nike, Umbro, Coca-Cola, Hugo Boss, Estrella Damm, CaixaBank, entre d'altres. I has aportat negoci a fins a 10 clubs de la Lliga, no?
Correcte.
Fins i tot el patrocini de Cancún i Riviera Maya amb l'Espanyol.
En el seu dia, sí.
Estaves per allà.
I de fet és un dels contractes de més longevitat a la història de la Lliga, després de l'acord que té Real Madrid amb Emirates. Llavors, bueno, allà està encara... bueno, no estan de vacances, evidentment, no? Però bueno, és un acord que ha funcionat molt bé, la veritat.
Sí, sí.
Ha tingut molt d'impacte.
Ets col·le per això de tota la vida?
De tota la vida, des de petit, sí, sí.
A veure, en primer lloc, Jordi, començo per tu. Com veus, en general, perquè a més vas fer un article meravellós a Mundo Deportivo fa uns dies, tu que has estat allà dins i que domines aquest món del negoci, com veus la possibilitat que el Barça trenqui, què et sembla?
Uf, és una pregunta molt genèrica, no? Primer... s'ha de valorar els contractes actuals que diuen, després s'ha de valorar el que el club vol, com ho vol, de quina manera ho vol. Jo bàsicament ho resumiré des de la meva àrea com a director comercial del club. El que havíem de fer era maximitzar l'ingrés, no? Llavors, com a qualsevol categoria, no? Sigui una aerolínia, un cotxe, una assegurança, dins del que és la categoria de roba esportiva, el que ha de fer el club és maximitzar l'ingrés. Això què vol dir? Que a dia d'avui el Barça té un contracte amb Nike fins al 2028 i que per trencar-lo han de passar una sèrie de coses. És veritat que el president Laporta va dir fa poc que es va presentar una demanda contra Nike. Això es fa bàsicament perquè hi hagi un breach del contracte, bàsicament.
Què vol dir això, un breach?
Un breach, que hi ha un trencament, hi ha un compliment d'alguna cosa. El club, segons tinc entès, i és informació com la vostra, no és fidedigna perquè ja no estic a dins del club, hi havia un problema de subministrament, una cosa normal de negoci. Ara està en mans d'un jutge.
I això es pots trencar un contracte d'aquesta magnitud, bueno, aquí, per subministrament?
Aquí bàsicament és el que diu, el que digui el jutge. En els casos, la jurisprudència que hi ha en altres llocs del món no s'han trencat per això, perquè és un error normal de negoci que passa sempre. Dit això, el club pot intentar que hi hagi un trencament de contracte gràcies a això. Si el jutge falla a favor del club, llavors hi ha un trencament de, hi pot haver un trencament de contracte. Què passa? Segons la informació que podem tenir, aquests contractes no es trenquen d'un dia per l'altre. Bàsicament, i el Serafí corregeix-me si m'equivoco,
sí, sí, sí.
Bàsicament hi ha tres frases amb un contracte d'aquestes característiques amb una marca de roba esportiva. Una, la més important, és el disseny. Qui fa, com fa la roba de performance, o sigui, la roba que utilitzen els jugadors. Després, qui fa, com dissenya la roba que la gent compra a les botigues, que és diferent.
És diferent el tacte de la samarreta,
el teixit,
la porositat,
la qualitat, el preu, és diferent. I després, com fas tota l'altra roba, que pot ser pues, la roba d'entrenament, els polos, les sudaderes, en català,
sí,
les
sudaderes, lifestyle wear o sportswear.
Exacte. Sí, sí. Llavors, tot això hi ha algú que ho dissenya. I això ho dissenya dos anys abans que surti al mercat, més o menys. Dos anys i mig, dos anys abans. Què passa? Quan tu dissenyes, després tu vas a les fàbriques. Les fàbriques, hi ha la fàbrica de motxilles, la fàbrica de pilotes, la fàbrica de mitjons, la fàbrica de
pantalons,
de samarretes, etcètera, etcètera, etcètera. Quan tu vas allà, tu comences a mirar quin és el volum de negoci i els costos de tot això. Després, quan tu tens tot una mica dissenyat i ja saps qui t'ho produirà, després tu te'n vas al mercat, el que es diu el procés de selling, on tu vas als teus clients o distribuïdors i els dius, escolta, amb la samarreta, dos anys abans, recordem-ho, amb la samarreta, que l'any que ve crec que ha sortit un leak a la premsa que era meitat d'un color, meitat d'un
sí,
altre.
Sí, la del 125 aniversari, sí.
Doncs tu vas amb un dibuix, amb un disseny sense acurat, o sigui, sí. un template, no, que sí. diuen, i dius, escolta, senyor Corte Inglés, estaria interessat vostè en comprar aquesta samarreta per la 25-26? O dos anys després, que el Corte Inglés et diu sí, vull comprar 150.000 unitats.
Val.
Amb això...
O sigui, estan comprant a dos anys vista,
sí.
tothom.
Amb això, al setembre, si estem a 2024, al setembre del 2023, Nike ja va fer tot aquest procés per la venda de la samarreta a la 24-25, o sigui, la samarreta d'aquí 4 mesos, no? 3 mesos, mal comptat.
Sí, bé, el juny-juliol l'estrenarien, si tot va bé, o al final de maig l'haurien d'estrenar, que és el que s'ha fet tota això... la vida, no? L'últim partit de temporada s'estrenen sí, les samarretes. Sí.
Això què vol dir? Que Nike ja sap les precomandes al setembre del 2023, per tant, torna a la fàbrica i els diu, senyors de la fàbrica, el Corte Inglés m'ha demanat 150.000 unitats.
Heu de fer més o no?
Comenci a produir. Per tant, per què explico tot aquest procés?
Perquè tot està en marxa, que tot està fet ja.
Correcte. A la vostra pregunta de què passarà a la 24-25, a no ser que hi hagi alguna cosa que no sapiguem, a no ser que el jutge falli en favor de... I a no ser que el Barça hagi fet dos anys abans tota una feina, la 24-25... La 24-25...
Serà Nike.
Hauria de ser Nike. Dit això, hi ha una altra cosa, que és que Nike... o no personatge de Nike, però Adidas, Puma, etc. Quan trenquen qualsevol contracte, us recordo que Nike no ha trencat mai ningú contracte, menys el Flamengo l'any 2000 i poc, quan Flamengo va trencar per Nike per anar amb Olímpicos, que era una marca brasilenya, però bueno, allò que es diu que la Juve et va trencar amb Nike, tot,
no.
Això no és veritat, o sigui, no van renovar. Després és, quan tu tens tot aquest procés, els contractes diuen que, i no m'especifico només el Nike, dic en general, tu has de tenir un període on neteges l'estoc.
Sell-off.
Correcte. Aquest període és, normalment...
Què vol dir neteja l'estoc, per la gent que no estigui...
Tu produeixes una cosa, sí. La tens a la distribució,
la
tu
vens,
has de donar un temps entre 6 mesos i 18 mesos perquè es pugui vendre tot, perquè si no et menges l'estoc. Llavors, aquest període està estipulat normalment que és a la temporada on tu comuniques que trenques el contracte, més la següent, perquè ja han fet tot el procés abans.
Per tant, s'ha donat marge de 2 anys, gairebé, s'ha donat marge.
Sí, senyor. De fet, els contractes d'aquesta indústria ja diuen i especifiquen que tu no pots arribar, tu per notificar que surts d'un contracte, són 2 anys. I el Barça, teòricament, hauria d'estar sense poder sortir del contracte fins a la 2026, teòricament.
Si ara ho comunica, que és la 24.
Sí, però repetim, si ara comunica, s'ha de comunicar amb un incompliment de contracte. Un jutge ha de dir que ha d'haver un incompliment de contracte.
Si no, s'exposa una multa...
Sí, però la indemnització vendrà. Hi ha molts punts. La indemnització pot venir del sell-off, pot venir de les samarretes que et menges, pot venir de el lucro cessante, pot venir de la quantitat de patrocini o media value, que es diu, no? L'impacte de marca de Nike que no tindrà per no tenir l'exposició, la de 24-25 a l'any del centenari, etc, etc, etc. Per tant, hi haurà una guerra, entre cometes, judicial. I jo sempre ho dic, i he tingut l'honor de representar el Futbol Club Barcelona més de 8 anys. Això és un tema de persones i sentar-se en una taula i negociar.
Igual que... És que ho estan fent, per això, no?
Correcte.
Per acabar de bones maneres, si han d'acabar.
Perquè... si han d'acabar o han de continuar amb unes millors condicions, perquè recordem que la màxima, per lo menys parlo per mi, és maximitzar l'ingrés del club. Llavors entrarem a discutir si és la marca pròpia, si és Puma o Adidas o Zara o Nike. Això s'ha de discutir. I Nike, una de les coses bones que té Nike a part de 25 anys amb el club i de més, no acostuma a incomplir els contractes.
Per tant, t'estranya que el Barça
no, perquè Nike sempre ha ajudat el club. Podem discutir
la
si...
La Porta va dir que no en algunes entrevistes.
Podem discutir si el contracte de 2016, que es va firmar el 2016 amb aplicació al 2018, és estar o no desfasat. I per què està desfasat? Que és un tema esportiu.
Sí, purament esportiu. Bonus i malus, no? Segurament.
Aquí bonus i malus i moltes històries vàries. Bueno, moltes històries. Llavors, amb això podem discutir. Però clar, fa 8 anys, o si 8 anys des que es va signar, 6 anys des que entra en vigor. Llavors aquí, bueno, jo si fos al club em sentaria amb tota amb la gent per intentar maximitzar l'ingrés, sabent que el Barça del 2024 no és el Barça del 2016,
no, ni el futbol del 2024 no és el 2016.
Sí, hi ha jugadors, no, que diuen, no, el Barça és el millor club del món. Sí, per mi sí, evidentment. Els grans jugadors no venen al Barça. Nike també sap això.
Tot ha fet que perdessin potser la venda de samarretes, ja no hi ha Messi, ha baixat la venda de samarretes.
Sí, i tens,
no?,
altres competidors, com poden ser el PSG, que està venent molt més que el Barça, com tens Manchester City, que són 9 players, com tens el Real Madrid, com tens el Manchester United, com tens molts clubs, i el Barça ja no és el primer en venda de samarretes. Quan diem venda de samarretes em refereixo a co-branded Nike Barça, producte Nike Barça. Amb això el Barça no és el primer.
No. A mi em diuen que des de l'agost el Barça està treballant ja amb Nike amb tot això, vull dir que com a mínim des de l'inici de temporada, no és una cosa que ara ha sortit, però no és una cosa que estigui fent-se des del gener o febrer, sinó que el Barça...
jo he estat al Barça molts anys i jo he negociat amb Nike, amb els meus companys, evidentment, des de fa molts anys, perquè hi ha coses del contracte que es mereixen una negociació. I jo recordo el 2018 quan vam anar a Everton, era l'època del senyor Bartomeu, després van, recordo, amb el director de BLM negociar el contracte amb Nike, després amb el senyor Reverter vam intentar renegociar el contracte amb Nike.
Ah, sí, quan entra al club?
Sí, sí, sí. I llavors, sí, aquesta conversa porta anys, perquè aquí hi ha una cosa que no es diu, es diu d'aquella manera, que és el short form, el long form, sí. Quines demandes hi havien interposades...
Això, perdona, només per explicar, què és short form i long form, això?
Bàsicament, el club va firmar un contracte amb Nike el 2006, a l'època del president Laporta, el 2006, que entrava en vigor el 2006 fins al 2018, crec recordar, sí, més o menys, 2000, sí, ho tinc apuntat, 2018, sí. El 2016, la gran foto de Leo, Luis i Ney, no?, de que van guanyant, sí, tot, a més, el 2015 vam renegociar el contracte amb Nike, on Nike ja es refeia el contracte i es passava un nou contracte de 2018 a 2028 més 3, o sigui, teòricament...
Barça podria ampliar-ho fins al 31, si volgués.
Sí, ara ja no, perquè era en funció d'unes clàusules de performance esportiva, o sigui, en funció d'uns èxits, sí, bàsicament. Sí. Llavors, el 2016 es firma aquest contracte, i dins d'aquest contracte s'apliquen les clàusules, algunes ja el 2016, però la gran majoria el 2018. per sortir del pas, com aquell que diu, es va firmar un short form, que el seu propi nom indica, és una versió curta d'un contracte llarg. A la versió curta es posa bàsicament les clàusules que van canviar del contracte del 2006. I llavors es fa un contracte ràpid, em sembla que eren 12-16 pàgines, o si no era gran cosa, aquests contractes són de 100 i pico pàgines, on es fiquen una sèrie de clàusules. I es fiquen molt esquemàtiques. La gran disputa amb Nike, o disputa, o discussió, sí, o com li vulguis dir, és que hi ha algunes clàusules que estan especificades en el short form que no són acurades o específiques i deixa interpretar. I des de llavors s'ha intentat negociar el que es diu el long form, la versió llarga.
D'aquest contracte.
No existeix. Mai hi ha hagut un long form. I aquí entren les grans discussions. Perquè uns diuen una cosa, els altres diuen uns altres, llavors aquí veurem els jutges i els advocats, a més, el que diuen. Perdó, parla.
No, no, realment el context era interessant i molt necessari. Serafí, què en penses, Ivan, també, què en penseu?
Bueno, jo personalment crec, evidentment, com bé diu el Jordi, el Barça està en tot en el seu ple dret d'avaluar i d'obtindre el màxim i de maximitzar els ingressos de totes les categories de patrocini que té dintre del seu portafoli. Això ho fan tots els clubs. El Barça està i és un dels clubs més grans del món i és una grandíssima marca, però també hem de ser realistes. Si hi ha contractes, primer de tot s'han de respectar. Dos, si realment s'ha d'actualitzar aquest contracte, s'actualitza, i crec que Nike ha mostrat ja amb exemples reals, ha mostrat la predisposició d'actualitzar el contracte actual. També és cert, el Barça d'avui, com acabem de dir, no és el mateix que el Barça de l'època Neymar, Messi i Suárez. Llavors, això ho saben totes les parts. A partir d'aquí,
quina és la millor opció per tu, Serafí?
Jo personalment i professionalment crec que el Barça cometeria un greu error. Primer, optar per fer camiseta pròpia, amb marca pròpia. Això no va enlloc. Jo entenc perfectament que el senyor Laporta vegi i conegui els preus de cost, preus de producció i els preus de venda. I aquí, evidentment, qualsevol...
El marge que veu de benefici... Clar,
veus un marge i dius, la faig jo. Escolta, és que no és tan fàcil.
També renuncies a molts diners garantits, sense cap risc.
Exacte, renuncies a un fixe. Evidentment, que és una iniciativa totalment innovadora, absolutament, perquè en el món del futbol global, quan ens fixem amb els equips tier 1, que són tots aquests, Real Madrid, City, PSG, etc, etc, Manchester United, Milan, Inter, etc,
Liverpool també està per aquí.
Liverpool, tots aquests, evidentment, tots tenen acords on reben un fixe, ja sigui de Nike, d'Adidas o de Puma. El mercat està entre aquests tres. I, evidentment, tothom sap qui és el líder global en aquest sector i en aquesta categoria. Llavors, a partir d'aquí, repeteixo, Jan, ho sento, però crec que cometeries un gravíssim error i crec que dintre de la Junta doncs no hi haurà molta gent que estigui d'acord, però que crec que seria un error gravíssim.
Encara que fos un any i després canviar de marca.
Encara que fos un any.
Jo crec que és el pitjor error, perdona, és fer-ho durant un any. Si tu fas una marca pròpia... Això va començar el 2016, jo me'n recordo, quan vam fer la transició de FCBM, l'antiga joint venture entre Nike i Barça, a BLM, que va ser efectiva el 2018, perquè a part del contracte que dèiem de patrocinis i royalty, no sé què, hi havia un altre contracte que era el de master llicència, les llicències, no? O sigui, des de la cobertura d'un mòbil al sandré, fins al
matxer,
la gorra, etc. Sí. Bueno, la gorra és un tema complicat, però bueno, és igual, és una categoria. Quan tu fas la transició del 2016 al 2018, el 2016 el Barça ja té sobre la taula fet la marca pròpia. I diu, ho estudiem? Evidentment, perquè el club té l'obligació d'estudiar-ho. Al teu comentari de si ho fem durant una temporada per després saltar Puma o saltar Nike. Això és un suïcidi.
Bueno, Puma o a una altra marca.
O una altra marca,
és igual. Això, una, el mercat no ho entendria, dos, la marca que ve després, m'estàs devaluant el producte. Jo us faig una pregunta a l'Ernest, al Marc i al Mario, és, vosaltres amb mateix preu, una gorra Barça, una gorra Barça Nike, mateix preu, amb quina us compraríeu abans, no? Això és molt, molt subjectiu.
No, però
hi ha una cosa que és Nike és una marca global, és la número del món, i escolta, això és com posar-te Spotify. Per què ens va agradar, encara que no ens van dir ni el que ens havien pagat? Una de les coses, bueno, més vergonyants de la història d'aquest club. Vull dir, sembla que, en fi, ja sé que aquest club és una associació i no té accionistes, però que no t'expliquin les grans operacions, bueno, em sembla... Però és igual. Un cop dit això, a mi m'agrada Spotify perquè és una marca global i perquè tu estàs, diguem, en un món que la globalització et porta que hi ha marques que et sumen a la marca base.
I és amable, música,
no? No, però vull dir-te, és una cosa amable, entre portar Emirates, que porta el Madrid, amb tot el respecte, volen molt bé, però vull dir, és
aquí, aquí la discussió és que uns paguen més de 70 milions i els altres no arriba a 60.
Però... què estaríem disposats nosaltres a posar-nos aquí en aquests moments que estem arruïnats? Jo crec que hi ha marques que ens assumen i altres que resten. Ja, clar, això és... no?
Sí, sí, no, sens dubte la pregunta que ens feia està clara, jo compro la de Nike. És així.
I crec que si extrapolem la mateixa pregunta a la samarreta, ens trobarem amb un altíssim percentatge que la gent compraria la...
Se sap això? Era una de les preguntes que tenia. Quin percentatge de compradors compren la samarreta pel fet de ser al Barça i què li afegeix Nike? És a dir, sabem si estem parlant de 10%, de 20%, és a dir, no. Quin valor li pot...
Aquest estudi estaria molt bé fer-lo.
Segur que Nike el té, aquest estudi.
L'Ivan, no. Què dius, Ivan? Tu saps on no vols...
Bé, jo crec que va sortir en premsa fa poc que més gairebé el 80% de les samarretes que es venien físiques es feien a botiga Barça. Per tant, entenc que l'impacte Nike aquí és menor.
Això és un... però això... la botiga Barça, el major client de Nike precisament és el Barça. Sí, amb producte Barça. Llavors el Barça ven, bàsicament li compra Nike la samarreta a wholesale price a preu de distribució i després el ven al preu de retail. O sigui, llavors aquí entra què és el millor, no? Pues el diable està en els detalls, no? Llavors és millor la marca, és millor la distribució, és millor la fabricació, és millor... Hi ha moltes coses, perdona, Ivan.
No, cap problema. Jo, si em permets, t'ho explicarem 5 capítols. Val. I centrat una mica amb la nova, diguem-ne, amb la nova vertical, que és la de crear un nou negoci a través de la fabricació pròpia d'una samarreta. Altra cosa és, una cosa és el que realment implica fer això i l'altra cosa si és el moment, no? És una mica com l'estadi. És a dir, recorda fa un any que estàvem parlant sí. Si era el moment o no d'endeutar-se amb els tipus d'interès disparats i una inflació desbocada, no? És a dir, a l'estadi era evident que s'havia de fer, el que no quedava tan clar era si era el moment, amb el balanç que tenies, la inflació i el tipus d'interès, de fer-ho. Val? Doncs aquí més o menys passa el mateix, és a dir, plantejar-se, com molt ben m'ha explicat els companys, la sortida d'una nova samarreta d'aquí 3 mesos sembla pràcticament inviable. Ara bé, posem-hi una mica de llum i analitzem des del punt de vista tècnic i econòmic què implicaria això, no? La primera cosa que hauríem de fer és posar context. El context implica, com molt bé explicat el Jordi, la signatura del contracte de Nike el 2016 amb un short form que després s'havia de complementar amb un long contract, que se li diu,
que és com especificar més les clàusules.
El motiu pel qual es fa el short form, i és una cosa que hem d'acabar, o sigui, hem de fer memòria, és per quadrar els números. Sí. Si els números no sortien, val, i es va formalitzar un contracte d'aquesta magnitud, que probablement era el contracte més important de la història del club en aquell moment, val, i es fa a pressa i corrent
de la indústria
a pressa i corrent, val, per tancar els números. Vale? Perquè si no sortien. És a dir, en l'època post-triplet, ja anàvem fent aquestes coses. Les conseqüències de no fer un contracte ben pensat és que després, val, aquells detalls que havien de ser importants a l'hora de negociar, no ens posem d'acord, perquè bàsicament els interessos eren contraposats. Sí. El que necessitava el club no ho volia Nike, i el que volia Nike no és el que volia el club. I això s'arrastra fins ara. Un dels principals arguments en contra d'aquesta relació és que Nike no et permet desenvolupar producte propi. I els principals enfrontaments que hi ha en aquests moments amb el club és a través d'on posem les samarretes retro, o les samarretes del Johan aquestes, del nou, blanques, perquè Nike s'enfada. I tenim problemes en això. I aquesta és una línia que ha desenvolupat el propi club, val, com a model de negoci, que li està funcionant molt bé,
que té molt de marge.
Que té molt de marge, que li dona molts diners i que topa amb Nike. Val? I això, com que no està relogat perquè en aquell moment es va signar el contracte d'aquesta manera, doncs per aquí, diguem-ne, tenim un dels grans problemes. Més enllà de que quan formalitzes un contracte tan llarg, evidentment, l'economia varia, la vida tant del club com de la marca com de la indústria varia, i no t'adaptes, no? La segona clau és la situació financera del club. És a dir, des del punt de vista de context, el Barça està en un moment on té la caixa completament compromesa. Per una banda, ha venut drets de televisió els propers 25 anys, que li generaran 45 milions d'euros, que quan li entrin surten, I més enllà d'això, la situació econòmica l'ha fet endeutar-se en unes magnituds que molta de la caixa que sigui capaç de generar implicarà que l'ha de tornar via deute i via interessos. Val? Diguem, aquest és el context. A partir d'aquí, què necessita el club? Doncs fer coses diferents. Necessita innovar.
Tu ho faries?
No. Jo no et dic que ho faria. Jo et posaré en context exactament quines conseqüències té fer una cosa o fer una altra. I a partir d'aquí, doncs que cadascú prengui la decisió, i entenc que el club prendrà la decisió que millor li correspongui al propi club, al benefici del club. El club necessita innovar. Innovar significa no només crear productes tecnològics i aquestes coses, sinó que es pot innovar generant processos nous, noves verticals de negoci, etc etc. I això, fins a cert punt, com molt deia Serafí, és una cosa que no fan els altres. I és un avantatge competitiva que pot generar tu com a gran marca del mercat, potser no ara, perquè ara has perdut certa rellevància tant a nivell de jugadors com a nivell de títols, però sí a nivell de marca continues mantenint-la respecte a als teus competidors, no? Aleshores, en aquest sentit, la idea no està mal tirada. Evidentment, des d'un punt de vista tècnic, és gairebé impossible pensar o creure que en els propers 3 mesos tindrem samarreta pròpia, perquè això hauria d'estar a tota Castanya, s'hauria d'estar produint, hauries de tenir contractes signats amb gairebé mig centenars de distribuïdors arreu del món, i això sembla realment impossible que sigui en aquest any. Vale? Això jo crec que és impossible. Aleshores, segon capítol, quines necessitats tens o necessites per formalitzar la samarreta pròpia? La primera és dissenyar-la. A mi, dissenyar la samarreta des del punt de vista del club em sembla un actiu impressionant. Si recordeu les samarretes que hem tingut que veure del Barça els últims anys, són per llançar-les a les escombraries.
No,
la gran majoria, excepte els dos últims anys, hem tingut un pantaló blau, un pantaló vermell, hem tingut quadros, hem tingut franges verticals, franges horitzontals, hem tingut
molt coses... Si em permets, el disseny, hi ha una cosa molt vist des de Barcelona, els socis del Barça, etc, i després hi ha una tendència de mercat que s'estudien 2 anys abans amb el tema de moda, etc.
I el Barça l'ha de provar. Vull dir que hem portat samarretes perquè el Barça ha volgut disfressar.
Sí, però em refereixo que quan tu tens la capacitat de dissenyar, pots generar un relat alineat amb tota l'estratègia del club, és a dir, pots associar amb artistes, pots fer participar el soci, etc, etc.
Però això ho podries fer, Ivan.
Això no ho pots fer, Mike.
Tant amb Nike, sí. No. Podries fer-ho.
Sí, sí. Jo veig bastant difícil.
Bueno, ja s'ha fet amb Rolling Stones.
Bueno, perdona, aquesta és una innovació. Aquesta és una innovació, és a dir, quan parlem d'innovació...
Ho has pogut fer.
Exacte, i ens ha agradat o no? Sí. Fer coses diferents.
Però el fet d'estar amb Nike no t'ha impedit fer això.
No, però sí que...
Nike ha integrat l'Eixample? L'Eixample està integrada en el disseny de les samarretes.
Jo com a soci...
Fer
samarreta pròpia no et dona aquest afegit, perquè...
Et dona més llibertat a l'hora de dissenyar-la, crec jo.
Una mica més.
Bastant més.
I després no només això, perdona, és també quanta tecnologia e innovació hi ha darrere.
Ara hi anirem. La segona part és... A nivell de necessitats tenim disseny, que és això que estem discutint, la producció, val? La producció la pots encarregar o te'n pots encarregar tu. El més raonable a una empresa, un club que juga a futbol, és que l'encarregui, no que la produeixi ell. I la tercera part és la distribució. I en aquest sentit jo no ho veig tan malament, perquè estic convençut que hi ha hi ha distribuïdors locals a cada part del món disposats a assumir una distribució al Barça. Val? Altra cosa és el que ha dit bé el Jordi de si ens compraríem una samarreta Nike o no. És a dir, jo per exemple et poso un exemple, aquesta Setmana Santa molts amics meus que han estat de viatge afortunadament per ells a Los Angeles, a Marrakech, a no sé on, a Mèxic i no sé on, i no han trobat una samarreta del Barça a les botigues Nike. Vale? I això és una cosa que està passant, t'ho prometo. Vull dir, tinc les fotografies, després te les
enxerro. Sí. Però això com pot passar?
Això ha passat. Això és una de les queixes que té el Barça. Vale, per exemple, no anem tan lluny, et vols comprar una samarreta del primer equip de bàsquet i difícilment la trobes. És a dir, que hi ha un problema real de distribució, perquè pel Nike el Barça no és tan fonamental.
Des que ha marxat Messi, potser, o des
no
que...
No ho sé, això no ho sé, això potser ens ho hauria de dir Jordi, però jo crec que hem perdut certa rellevància.
Us faig una pregunta, quantes peces de co-branded, no? Marca esportiva, Barça, creieu que es venen al món?
Hi ha unes quantes...
Co-branded vol dir tot, de suadores...
Referències. Sí. Nike, Barça, Madrid, Adidas... Quantes peces es venen al món?
3 milions.
Es venen, average, uns 5 milions. L'any que més es ven va ser uns 7 milions i poc.
Però estàs parlant de primera equipació, segona, sí, de suadores, gorres,
això,
tot,
El 50% normalment són samarretes. I ara, si em permeteu, us vaig a trencar un altre mite que sento molt a les ràdios. És... de totes les samarretes, imaginem que són 5 milions. 2 milions i mig són samarretes, vale? 5 milions de peces, 2 milions i mig són samarretes. D'aquests 2 milions i mig de samarretes, el 20%, només el 20% d'aquests 2,5 són de noms i números de jugadors.
El 20%.
El 20% dels 2,5 milions.
D'aquest 20%... Mig milió.
Correcte. D'aquest... Per desfer mites...
Què vols dir, que la resta són netes?
Són... Samarretes... No, Aleix, Marius...
Val, poses el nom que vols.
La gent posa el nom que vol. I després, d'aquests mig milió, d'aquest mig milió, sí que és veritat que el 70% ve del gran jugador. En el cas del Barça era el Leo.
Sí.
Vale? Llavors, si tu comences a els grans contractes i les cuentes que fan alguns, no? Nike
necessita una figura.
Una, sí, però un moment, mig milió de peces, no hem dit? Amb aquest valor, el Leo, no, a la venda de samarretes no és tan important, perquè Nike ja paga un mínim garantit de molts diners, que el Barça mai ha superat el mínim garantit, el royalties del mínim garantit. Per tant, a la pregunta de distribució, no distribució, samarretes, aquí, allà, ostres, Nike està... Ja, a Nike feia el que era el City Attack, no? Pues ja, se n'anava a Londres, té el Chelsea i té el Tottenham. Després el Liverpool, per tot el que va passar. A Milan té l'Inter, té París, que a dia d'avui és la plaça central. Després té Los Angeles... Tot això, acompanyat del tema seleccions, Nike té un pool d'oferta de futbol molt important, on el Barça és una part important, i recordem que Nike va fer un commercial, no? Un advertisement, una publicitat on Barça era l'estrella de tot.
O sigui, Barça... però pot ser que ara hagi baixat una mica això, perquè té tants equips, clar.
Però clar, no tenim ni el Ronaldinho, no tenim ni el Neymar, no tenim, etcètera. Perdona, Ivan.
No, cap problema. Simplement per acabar amb els capítols aquests, de fet, el context, les necessitats, i després les conseqüències, les oportunitats i els riscos. Quines conseqüències té? La primera, millora el marge. Això és evident. Altra cosa és com ho fas per millorar.
Amb això esteu tots d'acord, sí.
Millores el marge, controles la cadena de valor, vale? I pots obligar el distribuïdor, val? Tens eines per obligar el distribuïdor a fer un cross-selling. És a dir, a part de que em compres la samarreta, et venc tot el producte Barça. Que el producte Barça ha crescut exponencialment. Val? Si no, tinc les xifres al cap, però no voldria dir una bajanada. Val? Per tant, me la guardo.
Però és
no
és quan Barça vols dir
vol
tot,
dir un bolígraf del Barça.
Tot,
vale? Tot això que dissenya el club. Val? Doncs les oportunitats quines són? Després anirem als riscos i veurem que els riscos ens faran probablement...
Depèn del tipus de distribució, perquè hi ha la esportiva...
Evidentment. Les oportunitats. Tens la possibilitat de créixer? En la meva opinió, tens la possibilitat de créixer si tu ets capaç d'arribar allà, o si no depens de Nike per créixer, depens dels teus acords amb els teus distribuïdors locals a cada lloc, a cada part del món. Incrementes el valor de BLM, perquè això al final, diguem, anirà al compte d'explotació de BLM, canvies fins a cert punt les regles del mercat i controles una nova línia d'ingressos, i et pot servir en cas de que no donguis el pas per negociar un nou contracte, que no t'estranyi que sigui part de l'estratègia que s'estigui fent. Val? I en l'última, els riscos. Quins són els riscos de fer això? La primera és el contracte amb Nike. És a dir, com trenques aquest contracte amb Nike i en quina jurisdicció estàs. Perquè si te'n vas als Estats Units, espero que aquest contracte es firmés amb jurisdicció espanyola, perquè si te'n vas als Estats Units només amb els advocats et gastaràs bàsicament tot l'increment que tens.
No, ja estàs mort. No,
estàs mort. Vale? La primera és aquesta. La segona és que renuncies d'entrada, val, a 70-80 milions d'euros que has de generar. I la tercera, que has de tenir una estructura pròpia,
clar,
in the house, per desenvolupar això, i, a més, múscul financer, per poder-ho finançar. Molt. És a dir, al final, no és només que no
tens,
produir,
que no
me'n vaig als països asiàtics, jo que hi he treballat, en països asiàtics, bàsicament, la primera, no existeix, et te pago 60 dies. Carta de crèdit, carta de crèdit, que vol dir que un banc t'avala, i al cap de 60...
I un risc de drets humans, també.
Evidentment, un risc reputacional... No, un altre. Un risc reputacional de que no et surti que la fàbrica on s'està produint la samarreta del club... Val?
Falli.
No, hi ha nens de 10 anys treballant.
Home, no fotis això.
Bueno, però això, perdona, això ha passat, però,
vull dir... Ha vingut del món real,
sí, sí, no, sí, però passa.
Espero que el Barça no tiri per aquí.
Aleshores, a partir d'aquest...
No, però que no és fàcil de controlar.
Ja, no? Ja, t'entenc.
Això és un problema del Barça, és un problema, hi ha una part d'aquest negoci...
A partir d'aquest poti-poti de context, necessitats per fer una samarreta, les conseqüències que té, les oportunitats que et pot generar i els riscos...
Tu no ho veus.
No, bueno, no conec... O sigui, jo el que no veig és fer-ho demà. Val?
Com s'ha de fer molt ben estructurat, amb molt temps,
exacte,
amb una bona estructura.
A partir del 2028 ho podem fer, o a partir del 2027 ho podem fer, no sé en quin procés, diguem-ne, de cerca de dissenyadors, de productors, de distribuïdors estem.
I una pregunta. La trenca d'un, si es trenca un contracte d'aquestes característiques, vol dir que estàs trencant un contracte que el tens fins al 2028.
Uh-huh.
La fiança que et pot posar el jutge és molt important.
Pot ser i crec que amb la situació econòmica que està el club
no s'ho pot permetre.
Suposo que
és a dir, aquí lo intel·ligent
perdona Màrius, arribar... ho has de provisionar. Sí, sí, com a club has de provisionar. Clar, i llavors sí. pot dir-ho
sí, sí, sí. Jo crec que aquí lo més intel·ligent és jugar bé les cartes i acabar, diguem, millorant el contracte d'Anaki. Bueno, això seria la cosa intel·ligent. Home, ara,
és el que et deia, que et pugui servir com una oportunitat per negociar un millor contracte.
Tinc una bateria de preguntes, però jo demano respostes molt curtes perquè jo crec que està bé que la gent ho entengui. Quin és el club del món que ven més samarretes?
A mi m'han dit que el Liverpool l'any passat.
Liverpool?
Pot ser? Vaig bé o no?
Per tant, queda clar...
No sé, vaig bé o no? M'han dit que l'any passat va ser el Liverpool.
És Nike segur?
A mi m'han dit que l'any passat el Liverpool va superar el Barça, però...
El Liverpool va superar el Barça, pot ser, però no l'any passat...
En vendes de samarretes,
només. Jo crec que el club Nike, crec recordar, no ho sé, és el PSG amb Air Jordan.
Val, per tant, crec que Nike... Perdona, avui han dit que Kang In Lee ven més samarretes que Mbappé a tot el món perquè sumes les de l'Àsia. Increïble.
És una dada. Seria possible una solució intermitja del que estem dient? És a dir, encarregar a una marca que ja té la distribució, que ja té la capacitat de fabricació, una mena de marca blanca, és a dir, vostè fabriqui'm això, li pago, però no tant, no tant, és possible això?
Jo com a, ja dins del club ja ho vam plantejar en el seu moment, per fer-ho el 2028, jo sempre he dit d'unir-te a l'Inditex, al Uniqlo, on tu tens la marca Barça, bàsicament, i tens la distribució amb una producció, un go-to-market que es diu, de molt menys, no són 2 anys, són 6 mesos o 12 mesos, i això és un model híbrid on tu tens la teva marca a més de 3.000 botigues arreu del món, amb un e-commerce espectacular, i la teva pregunta jo crec que sí, és
factible. Associar-se, en canvi, no arriben tam-tams que això s'estigui fent, que no potser s'està fent... Amb...
Però estaria bé, una marca de moda, associar-se a una marca de moda, sí, i que hi hagués un córner de Barça, Zaras o...
Això, Inditex, o això està entrant en el món de l'esport, amb el ciclisme, sí, amb allò, ara està fent línia de futbol, i Uniqlo ho ha fet, i Uniqlo és qui és a Japó i Àsia.
Emporio Armani està amb el Nàpoles, és a dir, i no només en futbol, també està en tenis. És a dir,
Zara va fer una càpsula, si no me'n recordo malament, amb la NBA, on ja va fer roba més sportswear, no tan performance, però la teva pregunta sí.
Després, pel que heu dit, jo crec que hi ha una qüestió clau, que evidentment ho deia el Màrius, que és la ruptura de Nike, que aquest és el punt clau, però és que hi ha una cosa més important encara, que són els temps de tot això. Llavors, pel que heu dit, Nike a dia d'avui ja hauria de tenir fabricades.
Sí, la 25-26.
Fabricades.
La 25-26. Sí, sí,
sí. Fabricades la 24-25.
No, 24-25.
Ja estan fetes.
Estan parlant de centenars de milers de samarretes.
Per
tant, el trencament que afecti a la temporada 24-25 és d'un cost, o sigui, estem parlant d'una cosa sideral, inassumible, entenc? Sí, sí, que el que vull dir és que Nike seria especialment agressiva per protegir tot el que ja té invertit a la 24-25.
I a mi em consta que la 25-26 Nike continua treballant 100% de cara a el que té previst.
Per tant,
perquè és el que deia en Jordi abans,
el setembre del 24 s'ha de tenir previst,
exacte,
el 26.
S'està treballant amb molt de temps.
Però, per tant, Nike ja està invertint molts diners en la 25-26. No té la fabricació, no és tan bèstia com la 25. Però...
El disseny que deia l'Ivan...
Correcte.
Per això crec que s'ha presentat la demanda per incompliment de contracte en aquests moments, bàsicament per donar temps a la justícia que resolgui el respecte. És a dir, si resolgués a favor del club, després hauríem de pensar què passa amb els recursos contra aquesta sentència, si s'apliquen mesures cautelars o no.
D'acord, i l'última, que per mi és clau, és a dir, el club té una fuga de know-how des de fa mesos brutal, d'executius de tots els nivells. La meva pregunta és, pels coneixements que teniu vosaltres, creieu que hi ha aquest know-how a dins per fer un pas tan bèstia com el de la fabricació de la samarreta a dins del club?
Jo que he estat a dins del club, i jo et diré que a BLM hi ha talent. Hi ha talent important que pot fer que les coses passin. Sobretot el que és el management de directors cap a baix, no? Tota la gent de que treballa allà. Després hi ha una cosa, que és qui porta la negociació amb Nike, Puma o la marca qui sigui a alt nivell.
i això són dues coses diferents.
Jo reafirmo el que diu en Jordi, és a dir, BLM és una de les parts que millor funciona al club, hi ha talent,
ho han fet molt bé,
o sigui, s'ha fet roba, aquesta roba vintage que són tan xules i que la gent compra,
que és molt maca,
és molt maca. Es dissenya, es produeix i es distribueix des de casa, això és cert, per tant sí que hi ha
en quantitats molt petites,
i no podem extrapolar això mateix que tu dius, que és quantitats petites a escala mundial, és a dir, la infraestructura, recursos, supply chain management que té Nike només ho poden tindre un Adidas o un Puma, evidentment, però qui et dona més valor? És que aquí hi ha una altra cosa que també s'ha de tindre en compte. La marca Barça és global? Sí, absolutament. Molt global. Nike? Encara més. És que el seu valor, o sigui, la capitalització bursàtil de Nike a abril 2024, a dia d'avui, són 140 bilions de dòlars. I no oblidem que sí, abans dèiem, el Barça, diguem-ne, no té aquest perfil de jugadors que abans estàvem tan en
i responent una mitjans, mica el que deia l'Ivan abans, no? Que a Los Angeles no hi havia samarretes del Barça, és perquè la distribució no va comprar al setembre.
El producte és suficient?
El producte és suficient, però no és un tema Nike, és que la distribució no absorbeix. No?
I també és que s'ha venut. I no oblidem també que dintre de l'estratègia global de Nike, tu també ho sabràs això, Jordi, Barcelona, per Nike, és una de les 12 ciutats del món més importants dintre de la seva estratègia de negoci global. Això què implica? Nike té definides 12 ciutats al món on realment concentra un
gran part del model de negoci.
Diguem-ne que quasi un 80%, possiblement. Llavors, Barcelona, Nike farà el possible per retindre i si continuen aquí. No. Evidentment, amb unes certes condicions.
Nike no vol sortir, evidentment, del contracte del Barça. Altra cosa és que jo, com a, si jo estigués al club, evidentment, per molt que m'agradi molt Nike, maximitzaria l'ingrés a, pues, si és Puma, Adidas o qui sigui.
Jo crec que no hem d'estar gaire satisfets de la relació que hem tingut. O sigui, a llarg termini Nike et va permetre convertir el club de local en global, és a dir, el club va créixer de la mà de Nike, però és cert que els últims anys hem tingut problemes greus i no han estat a l'alçada. És a dir, quan tu veus com ha tractat el PSG Nike i com ha tractat el Barça, en el qual portem gairebé 30 anys de relació, doncs a mi em sembla que hi ha una diferència abismal en aquest sentit.
Per què? Per què?
O sigui, quan tu, per exemple, veus l'associació que té Nike amb Air Jordan,
sí,
vale? I com ha treballat el PSG, a mi personalment, des d'un punt de vista de branding... Hòstia,
Air Jordan, o sigui, perdoneu, perquè jo soc molt culer, més que la bandera potser, Air Jordan va ficar el logo d'Air Jordan a dins de l'escut del PSG. O sigui, i imagineu, fica l'Xbox de Nike dins de l'escut del Barça.
Però és que nosaltres som el Barça. O sigui, és a dir,
no, sí,
però no, és que no ens podem ni comparar amb el PSG en aquest sentit. És a dir, no, teníem una
força... No oblidem
que quan Neymar estava al Barcelona, estava el Camp Nou es va il·luminar amb el logo Jordan a dintre de l'estadi, hi ha una foto aèria, tu la recordaràs, Jordi, perquè Neymar en el seu moment amb el seu acord de patrocini com a ambaixador global amb Nike va tindre unes botes orientades a un disseny en concret amb Michael Jordan.
Perdona, un moment, Arlè, tu, què volies dir, això? Que tu creus que el Barça no...
Amb Nike jo crec que cada vegada es passava la relació amb Nike.
Però s'ha de millorar, no? Que tu t'agradaria que es millorés.
També. Home, evidentment és imprescindible. Jo crec que és una relació que ha quedat desfassada. Digue-li que pel contracte, digue-li perquè els americans s'han relaxat, digue-li perquè els americans han posat el focus en altres esports, digue-li com vulguis.
Bueno, digue-li perquè el Barça potser no ha fet també...
Bueno, però el Barça estem per
dos anys.
Bueno, però fa un any i mig, dos anys. És una cosa que s'arrastra des de fa temps.
Ara que parlàveu de Michael Jordan, aquí vaig a la última pregunta, que és la meva obsessió, que és el Barça ja tenia Michael Jordan.
Aquí vaig.
I es deia Leo Messi. És que em fa molt de gràcia això. El millor jugador de la història d'aquest esport era nostre, fabricat a la Masia. I un dia li vam dir, ei tu, vés-te'n. Un dia li vam dir, tu, ja te'n pots anar. Llavors, la meva pregunta és... quin impacte va tenir això sobre la samarreta? És a dir...
Bueno, si t'ha dit que el 70% de les samarretes que es venien de jugadors eren de Messi...
No, però impacte profund.
I
aquest? La meva pregunta és com afecta això a la venda de samarretes i a la marca Barça? I què deixa d'ingressar el Barça?
Deixa d'ingressar el Barça poc, perquè el contracte són de 10 anys, llavors tu tens uns mínims garantits i un fixe, per tant... ja està, l'has negociat. La gràcia d'aquests contractes és negociar en els moments bons. Quan tu estàs a dalt, llavors negocies i llavors fas.
I bonus per rendiment esportiu.
I bonus per rendiment esportiu.
La cifra pot pujar d'ingrés.
la xifra pot pujar, és a dir, arribes juny a Champions, guanyes lligues, guanyes...
Sí, però aquell 5 d'agost del 2021, aquell 5 d'agost nefast del 2021, la gent, sí, la gent de Nike, què pens?
Quantes samarretes d'estoc van quedar de Messi, no?, del Barça.
Jo et diré, amb números rodons i molt wholesale price i sense entrar al detall, el Barça de la mitja devia estar entre 140-150 milions d'euros l'any i ara deu estar, no arriba al 100. Però això no només és Messi, és tot.
O sigui, és guanyar lligues,
posa-li
guanyar
la coctelera, poses Mbappé aquí, que és Nike, i guanyes la Champions, doncs puges, igual que el Liverpool va pujar. Vull dir, no només és l'efecte Messi, sinó, però és important, sí.
Val. Per anar a tancar, no sé si algú vol fer alguna pregunta. A mi, com a mínim, m'ha quedat tot molt més clar, alguns detalls que no teníem clars i crec que els hem posat sobre la taula. Jo, pel que han dit aquí els experts, això de la marca pròpia... o es fa ben fet, o és una bogeria i pots arribar a ser un tret al peu. Però després, Puma, per què està apostant tant pel futbol, Puma?
Home, Puma...
Sí?
Sí, Puma...
És una bona marca, t'ho dic, perquè...
Sí, sí. Puma, a part que és un històric de
Manchester
futbol...
Manchester City, no?
Té el Manchester City, té el Borussia de Dortmund, té l'AC Milan, o sigui, té clubs potents, té seleccions potents, és un històric del futbol, si no me'n recordo, Cruyff, Maradones, Pelés... I per Puma és una aposta estratègica molt important, igual que va ser Nike en el seu moment, el 98, no? Si no me'n recordo, sí, quan vam passar la capa.
I llavors, si pagues 120 milions, si arriba a pagar 120 milions en un any al Barça...
S'arriba a dir 200.
No, 120 però, és el que s'arriba a dir. Però
aquí,
jo,
hi ha dues coses.
El que m'han explicat és que poden arribar a 120.
Aquí hi ha dues coses. Una, com analitzes el negoci? Si Puma vol treure negoci, rendibilitat del negoci Barça-Puma, molt difícilment trobarà rendibilitat. Si Puma el que fa és augmentar la marca per vendre les botes de Neymar, a la samarreta de no sé què, llavors Puma passarà a un altre nivell.
Va, encara que perdi calés amb el Barça posant aquests 120 milions, guanyaria imatge mundial.
Això és com posar una botiga al Passeig de Gràcia. Difícilment et sortiran els números, del lloguer, però genera un branding que et fa créixer exponencialment altres negocis.
No és una bogeria aquesta xifra si Puma pensa en gran, no?
Seria un dels contractes més ben pagats de la història. Correcte. I de la indústria, i per Puma jo crec que té molt sentit que ho fessin.
A part que li treu a Nike una ciutat clau i molt estratègica a nivell global.
Val. I podrien assumir una possible indemnització, això?
Aquí depèn de la indemnització.
Aquí vale. Sí. No
vull dir que es fa en aquest món, això es pot arribar a fer?
Sí.
Això es poden enganxar els dits.
Sí, l'únic jurisprudència que hi ha amb Nike és el que us deia del Flamengo amb Olímpicos, que és una marca brasileña, on Nike, el Flamengo va haver de pagar una indemnització a Nike.
Perquè
Nike... No era poca l'època.
Perquè Nike podria posar-hi una demanda al Barça i també a Puma? O sigui, la demanda podria ser...
Bueno, de fet... No, l'hauria de posar al Barça.
Al Barça.
Al
Barça.
Perquè té contracte en vigor, el Barça.
I una última. Adidas, que ha perdut la selecció alemanya després de 70 anys, per cert, avui m'explicaven, hi ha alemanys que han dit que no pensen comprar mai a la vida una samarreta Nike d'Alemanya. Però clar, és que Adidas és mitja Alemanya, Adidas. Llavors, per ells és com una traïció brutal, no? Bé, si podria posar pel mig Adidas...
Sí, perfectament.
Sí, eh?
Perfectament. Ara mateix, amb el que ha succeït amb aquest acord amb la DFB, que començarà el 2027, no? I per la daurada que està prevista, aquesta reacció és normal, però en aquest sentit Nike està molt acostumada a aquest tipus de reaccions.
Bueno, ara hi ha un bit, la Federació Francesa llença el tender.
Aquest és un altre.
La negociació oficial per renovar el seu contracte. La francesa ha sigut històricament Adidas i ara és Nike, des de fa uns anys, sí. I ara ha de renovar el contracte. Això és una lluita de negociacions i poders, no?
No, però vull dir que ara tu m'has fotut aquesta, doncs ara jo veig que t'estàs debilitant amb el Barça, aniré pel Barça. Això podria passar o no?
I tant, de fet, el Manchester United, quan va passar de Nike a Adidas, la reacció de Nike va ser pagar per quedar-se al Chelsea.
Jo el problema que veig amb Adidas és que hi té el Madrid.
És la selecció espanyola.
Aquí a Espanya. El Madrid i la selecció espanyola. Sí. Aleshores, aquí veig difícil...
Home, però per ell seria tenir-ho tot, no? Els dos grans equips...
Sí, mateix mercat.
Però vas al mateix mercat amb dos players contradics, no?
Sí,
no,
sí,
contradictoris, no acabo de veure, avui, això.
Tu deies que els alemanys no sé què els hi passa, eh? Jo puc entendre què els hi passa. Jo no, que no em posin coses aquí que no entenc. Home, és veritat.
Pot passar. Evidentment, la reacció que tu deies, no, Aleix? Nike les ha viscut de molts colors. Al final els números han sortit d'una manera o una altra.
Allà ja s'inverteix molts diners amb el Real Madrid.
I una curiositat, que és que m'apuntava el Ballera des de la redacció. Diuen que les samarretes de Puma van més ajustades al cos. Això és una tonteria o els jugadors i jugadores es poden arribar a queixar si Puma acabés vestint el Barça, dir, escolta, no m'agrada aquest disseny, vull dir...
Oi, demanar, recordeu, Puma portava...
Sempre pots demanar una talla més.
Va, no sé.
Sí, sí, hauríem caçat nosaltres, en tot cas.
En Camerún, no? Va ser que Camerún, clar, Puma va innovar amb que va fer que els shorts, bueno, els pantalons i la samarreta fos tot una peça.
Sí. Crec que amb la selecció suïssa, al Mundial de Rússia, Puma estava vestint i equipant la selecció suïssa i algun moment del joc va succeir alguna cosa i va sortir una foto on la samarreta d'un jugador de la selecció suïssa
s'estripava.
El tema no és, el tema jo crec que és més la tecnologia, sobretot de la suor,
que per això els jugadors us arriben a dir alguna cosa, i sí, tant. Tu en recordes alguna d'aquestes?
Sí, la tecnologia està evolucionant tantíssim.
Aquestes tres marques no paren de brotar. Exacte.
Sí, pel tema de la suor, la samarreta i tot.
Sobretot el pes de la samarreta. Això,
sí. A veure, m'ha semblat interessantíssima aquesta taula per parlar d'aquest cas, que s'ha de resoldre, ens continuen dient, molt aviat. Perquè, com dieu, és que està tot tirat, està tot distribuït, vull dir que el Barça, si ha de trencar alguna cosa, ha de ser ja, i si no, ha de tancar el negoci amb Nike ja, perquè no vol arrossegar només això, o amb qui sigui.
Si el jutge desestimés la demanda del Barça, el que faria, diguem, és fer-li perdre capacitat de negociació al
poder
Barça,
de negociació
amb Nike.
Això sabrem quan es fallarà, no?
No, la justícia en aquest país
no derrapa les corbes, no derrapa les corbes.
Val, llavors, per acabar, Jordi Camps, si t'has de mullar, tu què creus que passarà? Et demano la teva opinió només.
Ostres, la meva opinió,
si voleu mullar-vos,
amb el cor o amb el cap o
amb el que vulguis.
Jo crec que el Barça ha de renegociar les millors condicions de cara al 28, si pogués ser, depenent del jutge, de la 26, i jo, entre Puma o Nike, el que m'ofereixi millors garanties.
Sí,
La marca pròpia ara les estimaria pel moment del club.
Queda claríssim. Serafí?
A veure, jo crec, sincerament, crec que el valor, les dues marques es nutreixen a nivell de valor. Les dues marques es nutreixen a nivell de valor. Crec que a nivell global el consumidor això ho veu, ho sent. Com comunica una marca amb l'altra, crec que han fet moltes coses molt bé juntes. Trencar aquesta història de 26 anys que ja porten, es poden convertir en quasi 30, en un nou estadi. Crec que amb tota la energia i iniciatives i estratègies i coses que té previst Nike, seria una llàstima realment. Descartaria 100%, bueno, no, 150% marca pròpia. Crec que això seria un suïcidi que devaluaria molt la marca pel club, perquè al final també algú li ha preguntat als jugadors del primer equip què penseu, perquè ells són els primers ambaixadors lluint aquesta marca que surt de tots els mitjans arreu del món, des de CNN, Bloomberg, ja, CNBC, etc.
Vols dir que tenen veu en això?
Bueno, és que al final Nike treballa molt amb l'atleta i escolta molt què necessita, què vol l'atleta. I aquí jo crec que també és una qüestió no només econòmica, evidentment, i aquí dono la raó, que el club busqui la millor alternativa, però també sé que inconseqüent que com cuidem a l'atleta en aquest procediment i en aquest recorregut futur.
Per tant, tu també la línia, marca pròpia no, i Nike, si pot ser, seguir amb Nike.
Correcte.
I si hi ha una altra millor oferta i es pot trencar, potser amb una altra marca.
Manchester United és Nike, no?
És Adidas.
És Adidas.
Ara és Adidas.
Perquè aquesta és una marca que a mi m'obsessiona. És a dir, aquests porten més anys sense guanyar títols importants que...
I això ve relacionat també amb el que deia l'Arnès.
La marca aguanta.
Això ve relacionat amb el que és de la fuga o no de talent, de qui hi ha, quins executius hi ha, quin propietari hi ha, quin mercat estratègic tenen, com l'han impulsat, etcètera, etcètera, etcètera.
Però que la marca aguanti i el club és que vaja, jo tindria una depressió, ja t'ho dic, si fos del Manchester United, perquè és que no se'n surten, però és que
ni se'n sortiran a curt termini.
Però, si veiem l'èxit que ha tingut el Manchester United els darrers 10 anys, que ha sigut...
Res.
I quin valor té encara en el mercat? Quants seguidors té arreu del món? Quantes samarretes ven?
No entenc
perquè és una maquinària molt ben feta, molt ben estructurada. Ui, a nivell estratègic i en màrqueting ho fan molt bé.
Ni la ciutat,
fa moltes
ni
dècades.
La ciutat té cap gràcia.
La ciutat no ven.
La
ciutat no ven res.
I els resultats tenen cap gràcia.
I han estat destronats pel City a la pròpia.
Exacte,
i al món de l'esport.
Val? Diguem-ne, la indústria de l'esport ha virat i té una part que és esportiva i té una part que és industrial. I aquesta part industrial del Manchester United, tan ben treballada durant molts anys, fa que aguanti part de la situació esportiva. Val? A la pregunta de l'Aleix, si samarreta pròpia o no, a curt termini els riscos amb la situació del club ho fan molt, molt difícil, per no dir-te inviable. A mig llarg termini, amb un bon treball previ, analitzant tots els pros i els contres, si el club veu que generarà més ingressos o generarà més benefici en relació a tenir un contracte amb una marca de roba, no em semblaria malament. El que sí que crec és que el Barça en traurà alguna cosa de profit. Home, vale? Nike, a l'hora de proposar Nike, aquest pols.
Ja Nike ha posat la fe.
És a dir, en aquest sentit, el que sí que crec que passarà és que millorarem les condicions. Jo les condicions no les veig tant en relació a un augment del pagament per portar-ho, sinó a una entesa molt més estratègica. És a dir, que em permeti desenvolupar producte, que em permeti fer una quantitat de coses que potser ara amb el contracte amb Nike no podem fer.
Queda claríssim. Per cert, m'estan explicant que el 2019 hi va haver un conflicte entre New Balance i Liverpool, que va acabar signant després amb Nike, no? Va deixar New Balance, Liverpool, i va anar amb Nike. Tot això va anar als tribunals, i els tribunals van donar la raó al Liverpool perquè consideraven que New Balance no havia igualat l'oferta de Nike.
No, amb tot això...
No sé si el cas és molt semblant o no, però que hi ha hagut ja alguns aspectes, sí, no, en el món del futbol semblants.
Amb tot això, quasi tots aquests contractes tenen el que es diu matching rights, no? Que totes les marques tenen dret a igualar la proposta d'un tercer.
I això s'ha de justificar per escrit, de forma oficial, legal, i...
Ara Liverpool està renegociant el nou contracte amb Nike, també.
A veure com acaba.
A veure com acaba.
Jordi Camps, Serafí Ibáñez Bailey i Iván Cabeza. Escolta, moltíssimes gràcies, de veritat. A veure com acaba aquesta història. A veure com acaba.
Ha estat un màster.
Un professor d'economia aquí, de la Universitat de Barcelona, amb gent que porta més de 20 anys al sector, fins i tot han treballat al Barça.
A mi m'agrada parlar més de futbol, per això.
A tots. Optimistes o no amb el PSG?
Sí, per què no? Clar que sí, per què no? Sí.
El futbol és anar-hi, no? És un tema d'intensitat i anar-hi. A veure si estem bé.
Confiem.
Quan es tanqui tot això, m'agradaria tornar-vos a convidar.
Encantats.
Serà un plaer. Queda pendent. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i parlem de futbol una estona.
I tant. Ja haurem liquidat el
tema. Ja està, però que vinguin aquí a explicar què els hi sembla l'acord final i definitiu.
Hem de guanyar Air Jordan, no? D'aquí 9 dies.
Res, 30 segons i sonarà la música Champions. Començarem a fer el compte enrere cap a aquest PSG-Barça. Escoltarem Luis Enrique, Pep Guardiola avui i moltes coses més. Aquí el tu diràs.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i 58 minuts de la nit, aquí a dos minuts arribarem ja a la mitjanit, de seguida tota l'actualitat de la Champions, aquests 8 dies vista, però abans us recordo que ja tenim aquí a tocar la gran gala dels Premis Drac, el dimarts 9 d'abril, dimarts de la setmana vinent, al Palau de Congressos de Barcelona, la Fira de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i amb les actuacions musicals de Pau Tin i de Maria Jaume. Si no vols perdre l'espectacle, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a aquesta gala. Entra a la pàgina web RAC1.cat i omple el formulari que trobaràs allà per viure amb nosaltres aquesta tercera edició dels Premis Drac. Ja sabeu que donarem premis a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Nada Ladal, al Festival Sonar, a RCR Arquitectes, a l'Àngel Velasco, al senyor de Torros Vicenç, a la Muixca, a Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, que serà la veu de l'any com a Premi Drac. També al Club Patinatge Artístic Olot i al Mago Pop, Antonio Díaz. Tots aquests passaran el dia 9 d'abril pel Palau de Congressos de Barcelona. Si voleu venir, RAC1.cat i ompliu el formulari amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. la col·laboració d'Unión Suiza Joyers, Aena Miele i Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Falten 8 dies.
8 dies, eh? 8 dies, tu. Quina prèvia. Estàs nerviós, ja, Mario?
Llarg, sí,
està fent llarg,
sí. No, perquè són masses dies per anar-hi donant voltes.
A què dones voltes? A l'11, a Mbappé, a Luis
Enrique... Com va el termòmetre? Que sí.
Com va el mariòmetre?
La temperatura...
Mariusòmetre, com va?
Ha baixat dos dècimes. Sí, sí, dos dècimes.
Ja, ja. Per què?
Perquè...
Però escolta, 5 portaries a 0, l'equip més o menys amb bones sensacions, tu... No, no sé. No, eh?
No ho sé, vam guanyar per 1-0 a Les Palmes, allà plovent amb un fred que feia, pensava, hosti, és que...